Pau Víctor, i per tant estaria bé que els clubs doncs els tingués una mica més.
Està bé calmar una mica tot.
Sí, a favor.
Molt bé, doncs ja sabem més coses del partit d'on venim i del partit on anem, per cert, de cara a diumenge. Ara us agafo perquè no ho hem comentat, no hi ha d'haver, més enllà del retorn de Gavi, que se suposa que ja estarà bé, la resta no hi ha d'haver més novetats.
No. Veure si Ansu entra o no entra en la convocatòria.
No hi acabarà, perquè ahir eren 22, si entra Gavi són 23. Tururu, trompeta.
Bé.
No sé, bé, no sé. Però...
Sempre pot haver alguna lesió al camí.
Home, esperem que no.
No, ja, però... No, però unes molèsties, un procés gripal...
És una Lewandowski que, de veritat, no hi
ha
que aguanti. Perquè s'ha de lesionar algú, doncs...
No, el que vull dir que fins que no hi ha la convocatòria, sempre hi ha aquell petit procés gripal d'algú que potser l'acaba fent entrar.
A la Copa no hi ha com menys...
Un menys, això que deia el Costa.
Ansu no va anar convocant ni contra el Betis, ni ahir, que si no segurament hauria anat com a 23è, però és que realment mires els altres... I com que els dos laterals han fitxat el filial...
Ara ja ens hem acostumat a les llistes de 23, però abans en quedàvem fora 4 o 5 per partit.
A mi em continua semblant infame, descartats. Perquè com que me les apunto a mà, tardo 2 dies a preparar els partits.
I això et va malament, no?
Un moment, des d'aquí un missatge.
Que el Costa li costa molt apuntar-se.
Torneu a les combos de 12 en la B, amb un canvi.
A aquestes altures del partit...
3 canvis, només.
A aquestes altures del partit... que vagin 23 tios a una convocatòria,
amb tots els respectes a la feina de tots plegats, això de les convocatòries, fa molts anys que penso que és una cosa que la gent del carrer...
Li és indiferent.
Absolutament. Entra tal i surt tal, la convocatòria. Una cosa és l'11 inicial, les convocatòries.
Però si hi ha...
Si entra
Dani Olmo... Òbviament és interessant, perquè Dani Olmo surt de lesió i entra a la llista.
A veure, quan un jugador ha estat molt temps lesionat i el convoquen per jugar un partit, sí.
Sí, d'acord amb tu, que per si entra un jugador al filial i en surt un altre, doncs això sí que no...
La convocatòria!
Fora d'Espanya, molts clubs no les donen.
És veritat. En fi, no perdrem més el temps. No voldria
dir ara
que el Bernat se m'enfadés. Laia, Ramon, Laia Salmo, gràcies per ser... Que no ho he dit també.
Ramon Salmurri.
Ramon, és el teu nom.
Sí, però
sí, no. Ja ho sabem, ja, per això.
Laia Salmo, gràcies per ser portadors d'Eufòria avui en una tarda complexa aquí al Tot Costa.
Molt bé. Vinga, adéu.
Ara ve Manel Alias. Jo no em perdria el que ve ara, perquè, per exemple, anirem a veure Super Pepino a Nova Orleans. És una dels grans hits del programa d'avui, i amb el Francesc Arria. I després hem de parlar, evidentment, del derbi madrileny. Quedeu convocats. Abans de tot això, però, Manel Alias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 Catalunya nit, m'imagino que, entre altres coses, amb aquest mega embús que hi ha a l'AP7.
Sí, per aquí començarem. Informació de servei, perquè la circulació a la xarxa viària catalana ara mateix és complicada, i atenció, perquè estem parlant d'un accident que ve des de les 7 del matí.
Sí, imagineu-vos... el Bernat ens ho explicava, el Bernat l'ha vist des de l'altra banda.
Això vol dir que portem moltes hores tot el dia pendents d'això. El més greu és que ha mort una persona, però ens interessa també saber com se circula ara. Per això connectem amb la Mariluz García, que està pendent del trànsit a tota hora. Mariluz, endavant.
Hola, bona tarda. Doncs sí, es manté tallada, com dèieu, des de les 7 del matí l'AP7 per aquesta topada mortal entre tres camions. Com que ha sigut tan complicat el rescat de la persona del camioner que ha mort en aquest camió que ha volcat, per això s'ha allargat durant hores. Primer el rescat i després s'ha fet una llarguíssima cua molt compacta, un gran col·lapse que també ha dificultat l'arribada de la grua que havia de retirar aquest camió. Hi ha 16 quilòmetres de cua molt compacta, un col·lapse terrible. Els conductors parlen de 3 i 4 hores completament aturats sense bellugar-se o per fer pocs metres. Hi ha 16 quilòmetres de cua des de Cambrils fins a l'Hospitalet de l'Infant per poder agafar la sortida cap a l'autovia A7, però és que després, quan agafen l'autovia A7, es troben que hi ha 8 quilòmetres i mig de cua, també molt compacta, a l'autovia des de Mont-roig del Camp, i també força aturada a la carretera nacional 340, la carretera antiga, que seria l'alternativa. Per tant, el que es recomana, sobretot si es pot no intentar fer aquest itinerari perquè no és viable, com on dèiem, s'estan hores aturants, fer servir vies alternatives pels recorreguts de llarga distància cap al sud de la península, per exemple, agafar l'autovia A2 a Martorell o l'autopista AP2 a Banyeres del Penedès en direcció Lleida, Saragossa, Madrid, pels qui vulguin anar a travessar tota la península. A més, per marxes lentes hi ha complicacions a la C-16 des de la boca nord del túnel del Cadí fins a Riu de Cerdanya per una protesta de pagesos amb tractors. I també hi ha complicacions per una altra marxa lenta a la carretera C-13 des de Talarn i fins a Sallars de Pallars. A més, a la C-16 avança molt més enrere hi ha retencions més o menys habituals de cap de setmana d'uns 13 quilòmetres des de Berga i fins la Nou de Berguedà en direcció Puigcerdà.
Gràcies, Mariluz. Per tant, dia d'estar pendents de la ràdio i potser evitar sortir si es pot esperar fins a demà, doncs, perquè la situació està realment complicada. L'altre argument informatiu del Catalunya Nit serà la Casa Ursola, que finalment ja ha acabat tot aquesta angúnia que havia patit el Josep i altres veïns. Finalment, l'Ajuntament de Barcelona ha comprat la finca juntament amb una entitat del tercer sector, Habitat 3. És una fórmula innovadora que veurem si a partir d'ara la veiem més sovint. El resultat és que les persones que fins ara tenien un contracte el mantenen i les que vulguin instal·lar-s'hi a partir d'ara ho faran al preu que marca la llei i amb aquests topalls que hi ha. Nosaltres entrevistarem el director d'Habitat 3, que és aquesta entitat que s'ha fet amb el 51% de l'edifici, el 49% l'Ajuntament, i també a Josep Torrent, el veí que aquests dies hem estat tan pendents. És una mesura que no ha agradat a tothom. Per una banda, des del sindicat de llogateres, per exemple, la critiquen pel preu de compra, que ha sigut més alt del que la va adquirir l'empresa d'inversions que el tenia, Lyonès, i també, per exemple, el PP, que assegura que portarà fins i tot aquest cas a la Fiscalia. Hi ha altres partits polítics que diuen que hi ha gent més vulnerable que les que s'està ajudant ara. Yeah. En fi, que és un tema controvertit que intentarem explicar bé, com també ho és una de les decisions de Donald Trump, que és pràcticament deixar amb l'esquelet i prou el USAID. És un programa d'ajudes internacional molt potent que tenia els Estats Units. Hi ha molts països que en depenen moltíssim, a l'Àfrica, a Llatinoamèrica, països com Ucraïna. Dels 10.000 treballadors que tenia es vol deixar amb 300 persones només, i el que farem amb el Xavier Vilà és un recorregut per sentir algunes d'aquestes entitats que quedaran molt afectades si acaba havent aquesta retallada. Musk va qualificar aquesta agència de niu d'escurçons marxistes que odien Amèrica, i el mateix Donald Trump l'ha descrit, són paraules d'ells, no nostres, com un lloc que està ple de llunàtics radicals d'esquerres. O sigui que...
No en té bon concepte.
Està clar que té mal futur, i a darrere hi haurà molta gent patint-ho. I finalment entrevistarem també a Cristalino, que és una persona que ara mateix deu estar nerviosa, perquè és l'actor revelació, opta al Goya, actor revelació per la pel·lícula dels catalans Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, segundo premio. Ell és músic, fa de guitarrista de Los Planetas a la pel·lícula, però treu també disc, o sigui que té un dia... Aquests dies estan sent molt emocionants per ell i l'entrevistarem.
Doncs clar, i Cristalí, com sempre, el Catalunya Nit amb el Manel Elias al capdavant. Gràcies, Manel.
A vosaltres, fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Jalmà.
Avui hem començat al tot cost explicant-vos que el Wolfsburg serà el rival del Barça als quarts de final de la Champions. El Costa aquest any no ha viatjat al futur i no ha pogut veure quins equips hi haurà a Lisboa, però dona bastant per fet que el Barça hi serà.
L'Olímpic de Lió, també.
I l'Olímpic ja tens la final feta, no? Doncs perfecte. Mira, per aquells que vulguin comprar entrades, la UEFA les posa a disposició ara, crec que és el 20 de febrer. Ja poden anar fent via cap a Lisboa, que després ja sabem que els clubs els reparteixen menys.
L'any passat, al final, hi va haver però hi va anar a acabar bé 45.000 culers.
Sí, perquè tothom va comprar aquestes de la UEFA.
I algunes del rival.
I algunes del rival, sí, però... Però les neutrals que es posen a la venda ara, tota la gent que va tenir entrada del Barça, n'hi havia moltíssima que l'havia comprada a través de la web de la UEFA, no del club, a través del club en va tenir... Van ser 8.000, 10.000, van ser relativament poques. Deia, a banda d'això, bé, la Vera no ha vist la final com tu, no l'ha pogut visualitzar, però sí que té confiança en el Barça, sobretot en aquest encreuament amb el Chelsea, possible encreuament a semifinals. I més enllà de l'eufòria pel tauró Ferran Torres, l'experta en estadístiques de la plantilla, la Laia Tudel, ens ha fet veure que efectivament Flick ha ampliat la plantilla, que ha passat de fer una mitjana de 1,9 canvis per partit abans del Nadal a fer-ne 3,4 entre partit i partit en aquest últim mes i mig, i que per tant efectivament el tècnic blaugrana, ara que no té tants lesionats, pot tirar de titulars i de suplents.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Sentiu de fons l'ambient del Palau Blaugrana, on d'aquí a 20 minuts arrenca el Barça-Olympiacos. Un partidàs, el líder, probablement ara mateix el millor equip d'Europa, visita el Palau. Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Bé, partit pelut, perquè l'Olympiacos, vaja, ja ens va marcar la temporada passada, que ens va eliminar el play-off, i jo m'atreviria a dir que aquest any encara són millors.
Sí, sí, han fet una inversió multimilionària, vull dir, van fer tornar Vesenkov de la NBA, que va ser MVP fa 2 anys a l'Eurolliga, pagant-li doncs per temporada nets 3,7 per 5 anys, o sigui que ens n'anem als 18 milions i mig d'euros, però és que fet venir a Fournier pagant-li 4 milions nets per temporada, també de la NBA, amb un contracte només de 2 anys, però igualment són 8 anys nets. És veritat que allà es paguen una mica menys d'impostos que aquí, però és una inversió multimilionària. I no sé si sents de fons...
Sí, sí, de fet, el que em costa sí. És sentir-te tu.
Val, doncs t'explico. Hi ha invasió d'aficionats a l'Olympiacos, però a dalt, al mig i a baix. O sigui, jo, com que els Mossos avui no han declarat aquest partit del risc, a diferència del dia del Maccabi, és més difícil posar traves que des de Grècia et comprin entrades, que jo crec que les IPs es poden detectar, però no sé fins a quin punt és legal bloquejar-ho totalment.
Llavors, però invasió total. Nivell Eintracht de Frankfurt o una invasió
sí, sí.
Raonable?
No, sí. Sí, sí, Eintracht de Frankfurt.
Doncs veurem.
Fliparem en colors. O sigui, no et sé dir si seran 1.000, si seran 800... Ara surt el Barça, per tant, jo crec que el Barça guanyarà el plebiscit, però clar, jugar a casa. Sí, sí, és que ja, a part del sector d'aficionats visitants, hi ha un altre sector, que no sé, com 100 persones, que han comprat tots de l'Olympiacos i els han anat a desallotjar perquè s'han ficat a zones que són per gent que té l'abonament de temporada. Vull dir que hi ha hagut una... O sigui, jo no sé com ho farem avui aquí.
Bé,
però està ple de gent de l'Olympiacos.
Esperem que no hi hagi cap conflicte de seguretat. Només faltaria el Barça, ja ho sabem, sense Vesely. No falta ningú més avui, eh?
No, et sembla poc?
No, em sembla poc, però tal com va la temporada,
qui sap.
Bé, doncs el Barça, que ve de guanyar el Maccabi, partit fàcil dimecres, avui bastant més complicat, però gairebé igual d'important per un Barça que persegueix les posicions de play-off. D'aquí a segons, arrenca el Web i l'App de Catalunya Ràdio, l'Eurolliga, el Tot Gira, amb el Macià, la Lloberes i el David Ubach. Ernest, bona transmi.
Gràcies, que vagi bé, Jordi.
They not like us. I en un gir diametral del programa, marxem del Palau Blaugrana, al barri de les Corts de Barcelona, a Nova Orleans, on diumenge, vaja, la mitjanit de dilluns, arrenca l'edició d'aquest any de la Super Bowl amb els Kansas City Chiefs buscant el tercer títol consecutiu contra els Philadelphia Eagles. Els grans esdeveniments no hi pot faltar. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui acompanyat pel company i membre del Tots els Blitz, el podcast de Catalunya Ràdio sobre futbol americà, acompanya el Garriga, el Jesús Soler. Hola, Jesús, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Bé, vosaltres?
Bé, mira, no sé si veus darrere el que tinc.
Sí, aquest no és el trofeu, no? Sí.
No, és el trofeu del Mundial de Clubs de Futbol.
Ah, val.
A mi m'ha vingut la Super Bowl, però a mi el futbol
no és el Vince Lombardi.
És el meu tema. No, 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 això és el trofeu que el Barça no podrà guanyar, però que, vaja, que es disputarà l'estiu que ve aquí, i ens l'han col·locat just al costat del set de Catalunya Ràdio, i dic, home, perfecte per fer el tot costa, amb un trofeu de fons.
Molt bé. Bé, pel que veig i pel que imagino, ambient a tope, vaja.
La mina és espectacular i va increixent. Avui és divendres, ahir hi havia gent, el Jesús porta aquí més dies que jo i això va cap amunt, no?
Ha evolucionat molt, de fet ara aquests darrers dos dies està ple de jugadors de l'NFL que van a fer entrevistes, celebritats i de més. Sí, és un ambient una mica circense, però ple
sí,
de gent.
Sí, i a més s'aprofita per tot. Clar, per sí. exemple, tens aquí la gent de DAZN que t'estan promocionant que DAZN.com farà tots els partits en viu gratis per tot el món i et porten la copa, però també tens, com tu has dit, Super Pepino, que es passeja, ara. La mascota ara. Del Leganés es passeja ara. Bastant inexplicablement sí. per la fan zone de l'NFL, i clar, ahir era molt divertit veure Super Pepino amb nens nord-americans que no saben qui és, però clar, veure un cogombre de superheroi els feia molta gràcia i es feien fotos. Tenim demanat que si Super Pepino és a les nostres immediacions, vindrà a fer acte de presència al tot costa, però no em consta si hi és.
D'aquí a 15 anys hi haurà un increment de socis del Leganés procedents d'Estats Units.
De Nova Orleans, concretament.
Exacte. Sí, sí. De la nostàlgia de dir és la mascota que a mi em va enamorar.
Has dit que és inexplicable, però alguna explicació hi ha d'haver.
Sí, bé, vaja, explica-ho tu, Jesús.
Sí, a l'estand de la Lliga, que hi ha un estand de la Lliga on estan portant gent durant la setmana. Ahir va venir Super Pepino, avui està Guti per aquí, i bé, Super Pepino pues, va venir per animar una mica l'ambient.
El paral·lelisme no em sembla gratuït, eh? Ahir Guti, avui Super Pepino. Ho has fet tu, eh?
Té una relació, ja.
No, i en un altre ordre de coses, abans ha passat per aquí aquest trofeu de la Copa del Món, Sami Khedira, i sense que tingui res a veure amb tot això, però també esportistes una mica random, avui he descobert que el mateix allotjament que el meu hi dorm, és un bed and breakfast petit de 6 habitacions, Nikola Karabatic, que també ha vingut a la Super Bowl.
Quin mite. Molt bé, ara veiem imatges d'aquest Caesars Superdome on es jugarà el partit, que és un escenari colossal, però el que ens interessa, Jesús, en teoria, els Kansas City Chiefs de Mahomes són molt favorits i a més persegueixen fer una cosa que no ha fet ningú, que és guanyar 3 títols consecutius.
Sí, algo que és molt difícil a l'esport americà en general, perquè està fet perquè sempre hi hagi competició, no? Si aconsegueixen aquesta vegada guanyar, serà tercer títol consecutiu, quart en el darrer 5 anys, i corona Patrick Mahomes, que és el quarterback estrella, segurament un dels millors jugadors de la història de NFL, si no el millor, com el gran.
Sí, sí. Aquí, de fet, la gent de Nova Orleans van tots amb Eagles, que és un equip molt antipàtic en general, però prefereixen anar amb l'equip antipàtic que amb l'hegemònic, perquè aquí això de l'hegemonia als Estats Units no els agrada gens i, per tant, diguem-ne que és mig país contra els Kansas City Chiefs el que veurem.
Sí, és a dir, el fet que puguin fer història en lloc de sumar adeptes...
Resta,
no agrada. No agrada. Els esports americans estan dissenyats perquè cada any canvi i pugui guanyar qualsevol. No els hi agraden les dinasties i si ràpidament volen que es vagi equilibrant.
Vaja. Sí, però el fa ràbia.
Fa ràbia.
Allò, contra qui juga City? Doncs avui sóc d'aquest. Sí. I avui són, doncs, o de diumenge seran tots Eagles. No sé si també influeix una mica que el president Trump s'ha decantat una mica més pels Kansas City Chiefs que pels Eagles, i per tant doncs això també ajuda a molts nord-americans a desequilibrar la balança. Per cert, Trump serà aquí, home. Primer president de la història que hi serà, que assistirà a una Super Bowl, no havia passat mai.
No us ofengueu, però és millor que estigui una estona aquí entretingut que prenent decisions.
Jo com a mínim sé que aquelles 4 hores no firmarà ordres executives i atendrà els mitjans perquè hi haurà entrevista a Fox News.
Però vaja.
I espera't, i no sé amb quin ordre d'importància, també hi serà Leo Messi. Si no canvia res, Leo Messi assistirà també a la Super Bowl, juga demà dissabte un partit amistós a Honduras amb Inter Miami, i si les coses quadren, i podria no ser l'únic integrant d'Inter Miami a ser el partit d'aquest diumenge.
Messi no és fàcil de fer venir els esdeveniments, ho dic perquè aquí no hi va haver manera que vingués a la gala del...
Si no van anir a recollir la superdecoració que li va fer Biden.
Home, tindria collons, amb perdó, que no hagués anat aquell acte que tothom considerava, i el Garriga ens ho va explicar, una cosa vaja...
S'agrada.
S'agrada i, en canvi, és a la Super Bowl. Però, escolta, jo, si és per fer...
Aleshores estava de vacances a l'Argentina, ara potser li agafa una mica més a prop.
Ja, si és... Ja, però... Crec que no li estàvem donant un premi d'un supermercat.
Ja, sí, sí.
Potser un avió podia haver agafat, però, en fi, les vacances de Messi són de Messi. En tot cas, quedeu-vos amb això... Trump, Super Pepino, Leo Messi i Mahomes, tots en el
mateix... I Taylor Swift també.
I Taylor Swift, tots en el mateix sostre. Jo és que ara agafaria un vol cap allà.
Vine, Jesús. El nou bed and breakfast i caps.
Ah, home, sí, i tant.
Entre jo i Nicola Caravati et fas allò.
Fem un lloc ràpid, sí, sí.
Garriga, Jesús, abraçada, gràcies.
Adéu.
Adéu, gràcies.
I ara que veníem de Nova Orleans és quan entrava la quarta tutu pista.
La tutoria, pista número 4.
Va debutar amb el Barça en un partit oficial, en un partit de Champions. Qui és?
Va debutar amb el Barça en partit de Champions, cap gol amb el Barça, internacional, dues Eurocopes, dos Mundials, participat, no guanyant, 5 lligues, 5 copes, una Champions. Uns instants per la reflexió i anem al derbi madrileny.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
El dijous 13 de febrer celebrem el Dia Mundial de la Ràdio. Ens sentiràs com a casa. Hola. Farem el matí de Catalunya Ràdio des d'una bomboneria artesanal de Barcelona.
L'obrador estarà collint.
El que no surti d'aquí, des de la Universitat de Lleida, amb alumnes de comunicació audiovisual i periodisme.
Que no surti d'aquí és un dels productes de referència per a ells.
El Catalunya Migdia des de l'emissora escolar de l'Escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú.
Anem a casa de futurs radiofonistes.
La tarda de Catalunya Ràdio des d'una casa en ple procés de reformes a Olesa de Montserrat.
Què millor que fer un programa de ràdio en obres.
El Tot Costa des de la seu dels Capgrossos de Mataró.
Fareu algun castell, no?, ja que hi som.
El Búnquer des d'un estudi de gravació d'efectes especials de so. Les dones i els dies des de la nova muixeranga del Gemasí, una entitat afectada per la dana.
Hem perdut la nostra indumentària, tot el material, tot l'arxiu.
El Catalunya Nit des del centre de control de la mina Cabanasses a Súria.
A la població de Catalunya que té més miners i mineres.
La nit dels ignorants des de la casa d'un molt bon oient de ràdio amb Espujols.
Molestarem els veïns fent el programa?
No, jo crec que no.
El dijous 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi i Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel. Quan tot
s'alaire... Jo mai ho he fet a la dutxa. Jo mai he estat el crush de ningú. Jo mai m'he llevat sense recordar res de la nit anterior. Jo mai he mentit als pares. Jo mai m'he amagat dels meus amics. Jo mai he estat entre la vida i la mort. Jo mai he vist jo mai.
Jo mai. Dilluns, nova temporada.
En exclusiva a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Arriba la 23a edició del Black Music Festival, el festival de música negra de Catalunya. Del 13 de febrer al 23 de març, Lawrence, Annie and the Caldwells, Vincent Garcia, The Amy Winehouse Band, Irma, Coco Jean and the Tonics i molts més. Més informació a blackmusicfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
25 anys d'homenatge a Joan Forns i Jordana, Li Chang. El mag badaloní que va portar l'art de l'il·lusionisme arreu del món. De l'1 de febrer al 2 de març, el Festival Internacional de Màgia de Badalona, Memorial Li Chang, celebra el 25è aniversari amb una edició molt especial carregada de sorpreses i artistes de renom internacional. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Hi ha molts tipus de lletra. Lletra de pal, lletra de metge, lletra lligada, lletra cursiva,
lletra ferida,
lletra majúscula, bona lletra. I a Ciutat Maragda les tenim totes.
Ciutat Maragda, amb totes les lletres.
Ciutat Maragda.
Cada dissabte a les 11 de la nit, la literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Clavat, 5 minuts i dos quarts de nou del vespre. Mirant a la jornada del cap de setmana, és indiscutible que el plat fort és el derbi madrileny, que juguen demà a les 9 de la nit al Bernabéu, al Madrid i l'Atlètic. Derbi calent, Roger Bosà, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Sí, deixa'm dir que tenim nou tuit de l'Atlètic de Madrid, tuit diari, en la prèvia d'aquest derbi. Twitter diu: volem transmetre tot el nostre suport i solidaritat a l'equip arbitral i als seus familiars i amics. Estan sent dies molt durs per la família del futbol. Molts ànims, diu l'Atlètic de Madrid.
Ah, ja està. Ja. Sort que el partit és demà. Ja el community de l'Atlètic de Madrid podrà fer festa diumenge amb una mica de sort, si és que no hi ha cap cristo arbitral, que tampoc ho descartaria.
Recordeu que ahir sentíem Javier Tebas, que deia que el Madrid ha perdut el cap. Doncs avui Carlo Ancelotti l'ha contestat.
Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Creo que lo que ha pasado en estos días es simplemente pedir una explicación de lo que ha pasado para intentar de mejorar las cosas, de cambiar un sistema que, por lo que oigo, nadie está contento, porque nosotros no estamos contentos en un sentido. Creo que todos los otros no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Cuando Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto. Esto me sorprende un poco, pero, como he dicho, me gustaría hablar de fútbol y del partido de mañana.
Trampeta.
No, no,
sí,
és que
trampa,
no, és un paper no és un paper fàcil el que té Ancelotti, no, però clar, ell parteix d'una premissa que no és certa, que és que el Madrid simplement ha demanat explicacions i no, el comunicat no anava d'això.
Efectivament, no és així i per descomptat, la resta de clubs no estaran en contra de canviar el sistema perquè ho demani el Madrid, estaran en contra de que el Madrid colli, pressioni, exporteixi
tota la resta de la Lliga. El que ell diu, i ho juga al seu favor, és, sembla ser que ningú no està content perquè tothom ha dit que jo també tinc greuges arbitrals, i aleshores diu, bé, el que s'està veient és que no està content ningú.
El que sí pot tenir raó al Madrid és que ara hi ha gent que s'està posant, està fent grans escarafalls contra la carta del Madrid, que a mi em sembla un error, però és que aquest diumenge hi haurà algú a qui no li xiularan un penal i no farà una carta, però sortirà aquest president o aquell que estan pidiendo cordura i se'n recordarà de la mare de l'àrbitre. Vull dir que aquí allò de llançar la primera pedra, vull dir, em sembla també una mica hipòcrita, tot i que, insisteixo, la carta del Madrid és impròpia d'un club d'aquest nivell, però que no són els primers que es queixen d'un arbitratge, de la manera que sigui, i per descomptat que no seran els últims. Però, en fi, ara en parlem de tot plegat.
Per cert, que Tebas ha respost, Ancelotti, a X, a Twitter.
Tebas és l'única persona del país que té més feina que el community de l'Atlètic de Madrid.
Sí, ha dit: curiós que el Madrid, quan formava part de la Federació Espanyola de la Junta, no deia res, cap proposta sobre els canvis arbitrals. Bé, també el dia de la marmota aquí. A l'altre costat, Simeone avui no ha volgut entrar gens ni mica en aquesta polèmica i diu que no està pendent de si l'àrbitre Soto Grado pugui estar condicionado.
No estoy pensando en cómo va a salir el árbitro, sino pensando cómo vamos a salir nosotros al partido, esperando poder hacer un partido en consecuencia de lo que venimos haciendo en este último tiempo y sabiendo cómo se enfrenta a un rival con grandísimas individualidades y que eso obviamente tendremos que estar muy atentos a eso.
Del partit, recordem-ho, el Madrid amb tres centrals lesionats, Militao, Rüdiger i Àlava. La parella, per tant, a priori, serà Asensio, Tchouaméni. I aquí Ancelotti reivindica que, tot i les baixes, doncs continuen vius.
Somos en emergencia total en la defensa. Muchos se olvidan. Hemos perdido Carvajal, el mejor lateral derecho del mundo. Hemos perdido a Militao. Y no obstante esto, hemos sido capaces de sacar buenos resultados de momento porque estamos en la pelea para todas las competiciones.
A l'Atlètic de Madrid, la baixa de Lenormand, sancionat. Rorro Riquelme és dubte i hi ha el dubte si l'equip matalassé sortirà a l'atac o no. o plantarà l'autobús. Li han preguntat si, tot i arribar amb autobús, que és la broma que va fer Simeone aquesta setmana, el posarà o no a la gespa, i així ha contestat Simeone.
Fácil, la prueba es facilísima. La que te lo dijo un amigo, te lo puede decir 100.000 personas. Claro, como con el autobús, obvio.
Molt bé. El sentit de l'humor de Simeone també és complex. Primer del partit, i us prego brevetat perquè vaig fatal de temps. Us imagineu l'Atlètic de Madrid en la línia de les últimes setmanes barra mesos assaltant el Bernabéu?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que arriba en bon moment, tot i que fa poc va perdre el partit a Leganés, va ser.
Sí.
Però
l'únic que ha perdut, crec que dels últims 17 o 18.
Sí. Jo crec que arriba en molt bon moment, tot i que també crec que l'Atlètic de Madrid sortirà...
Esperar.
Això era irònic, el que deia Simeone, potser no posa l'autobús a l'àrea, però sortirà a esperar.
A la línia Simeone de tota la vida.
Com sembla, però sí que crec que aquesta vegada el Real Madrid defensivament és un desastre perquè té el que té.
Ho és.
Sí, jo crec que dels últims derbis potser és el que a priori tampoc veig tanta diferència a l'hora de qui és favorit o qui pot portar més el partit al seu terreny. Crec que Simeone plantejarà un partit que li vindrà bé. Crec que sap jugar perfectament amb les habilitats del Real Madrid i, òbviament, l'equip blanc tampoc està passant la seva millor temporada. Ara, crec que tot el soroll al voltant de l'equip no sé a qui beneficia, però crec que a l'Atlètic de Madrid no. I per molt que estigui provocant certes coses, crec que ara mateix no va gaire bé que s'hi fiquin aquest tipus de baralla, perquè el Real Madrid normalment en aquestes baralles és quan les acaba guanyant. I després és quan treu pit i acaba passant coses pitjors del que passaria si no fessin aquesta mena de tuits.
La Laia, amb habilitat, ha lligat la part esportiva amb la part que és inevitable comentar, que és la pressió que té Sotogrado al damunt. Bernat, com ho veus tot?
I que espero que no tingui cap tipus d'importància en el partit. I, de fet, m'imagino que
pot... Difícil.
Sí, però a vegades aquestes coses, els partits...
És veritat, són el partit que t'esperes més d'això, a vegades...
Jo només tinc dues coses molt ràpides. Una, m'agrada molt l'Atlètic de Madrid, però és un equipàs i que està en una forma esplèndida i que té una plantilla espectacular, i per tant el considero ferm candidat a guanyar la Lliga, i si després hem de contestar la pregunta que fas avui, entendràs per què contestaré el que contestaré, i després... No, contestaré que guanyi el Madrid. I després, el Madrid per mi no està tan malament com... ens volen fer veure. Té un problema, per mi, de definició de cara a porteria. Té un problema de finalització.
I de darrere, també.
Del que es deia de pegada. De darrere, també. Però hi ha hagut partits, com l'altre dia, del Leganés, que és veritat que guanyen amb un gol temps afegit del nano Gonzalo, però que...
Podien haver guanyat molt abans, sí.
I el dia de l'Espanyol perden, però... i també hi ha 20 minuts abans del gol de Romero.
Això li passa a tots els equips, eh?
Però les transicions defensives del Madrid, més enllà de que tingui baixes, són per estudiar-les.
Jo
no
dic...
No baixen mai.
No.
Jo no dic que sigui el millor Madrid dels últims anys, però no és tan... No està tan malament com alguns anàlisis o algunes opinions ens han fet.
Demà es veurà. El Madrid és cert que té tanta artilleria davant, té tant gol davant, que hi ha partits com el del Leganés o fins al de l'Espanyol, que el va perdre però el podia haver guanyat, o contra els equips del 9 cap a baix. La immensa majoria de partits els guanyarà, però contra els grans no ha guanyat ni una aquesta temporada.
Doncs potser demà és el primer. A veure com ho veu la nostra audiència.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Hola de nou, Sonia Oleart.
Hola, què tal?
La pregunta, quin resultat preferiu al derbi madrileny de demà? Victòria del Madrid, empat, victòria de l'Atlètic de Madrid. La nostra audiència diu...
Doncs mira, victòria del Madrid un 4%.
I encara ha tingut més percentatge del que m'esperava.
Sí?
Sí.
El marge d'error, aquell de gent que s'equivoca votant.
54% per l'empat i 42% per la victòria per l'Atlètic de Madrid.
Més empat que victòria de l'Atlètic de Madrid. Clar, té lògica, perquè aquí
perden els dos
punts cadascun, i de l'altra manera només n'hi ha un que en perd tres.
Sí, en una altra època haguessis pogut pensar, és veritat que perden els dos si tu guanyes, però el que interessa és que perdi el Madrid, perquè a l'Atlètic de Madrid ja no el comptes. I aquesta votació el que indica és que la gent compta amb l'Atlètic de Madrid com a, sí, com a rival.
Jo sóc del 42%, que guanyi l'Atlètic de Madrid, perquè l'Atlètic de Madrid és el típic equip que d'aquí dues setmanes t'empartarà de tres partits seguits.
Ja ho veurem.
Què més, Sònia?
El Macià diu, el cor em diu que el Madrid sempre ha de perdre, però veig l'Atlètic com més fort per lluitar per la Lliga i com més aviat perdi punts, millor. Per tant, un empat sense gols. I si em pot sortir algun jugador sancionat, perfecte. La Rose diu, si fos possible, m'agradaria que perdessin els dos, però com no pot ser, desitjo que perdi el Madrid, perquè crec que a la llarga són més perillosos i tenen aquest punt de sort. El Jazz Flow diu, empat o que guanyi l'Atlètic, que es deixarà molts punts fins a final de Lliga, com diu la Sònia, i el Jordi Duran diu, empat, cal recuperar el liderat de la Lliga quan abans millor.
Fins ara, Sònia.
Fins ara.
També en aquesta jornada, concretament demà a un quart de cinc, Atlètic Club Girona. Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què diu Michel abans de viatjar un camp tan difícil com Sant Mamés?
Doncs mira si és difícil, que ara et donaré unes dades després, però abans vull que escolteu el que ha dit sobre Artur Melo, que encara no ha entrat a la convocatòria. Diu que prefereix que es quedi aquí a Girona per entrenar-se i que divendres segurament serà el dia del seu debut.
I Artur, penso que per el divendres estarà també. Hem pensat que és millor que entreni més que vingui a jugar, perquè porta temps sense jugar i necessitem que agafi el més aviat possible la seva millor versió. Que ja està bé, perquè ha entrenat en el seu equip, però és veritat que no ha jugat i per això penso que necessita una mica més de ritme. Però estarà per el divendres també.
Mitchell diu que amb 60 punts segurament es podran classificar per Europa. Ara no haurà de fer la meitat, perquè ara en tenen 31. I sobre això que deies, que un camp difícil se m'ha més, sabeu quan va ser l'última derrota de l'Atlètic Club aquesta temporada?
A Montilivi, no?
A Montilivi, sí, sí. Doncs des d'aleshores, 4 mesos. Era l'octubre, ara som al mes de febrer, 4 mesos sense perdre, 13 jornades consecutives sense perdre. Per tant, demà, com reconeix Mitchell, un partit molt complicat.
L'últim partit que han perdut és en Montilivi. Després porten 13 partits sense perdre. A casa, solo l'Atlètic les ha guanyat. És el tercer equip millor a casa. La capacitat que té de fer gol és molt top. És un equip amb molta velocitat, és capacitat d'arribar i fer entrades tot el partit.
A banda de la baixa d'Artur, que encara no ha entrat a la llista de convocats, tampoc han entrat Danjuma, que té una lesió al tendó rotulià, i Miovski, que té unes molèsties a l'isquio.
Doncs això serà demà un quart de cinc, evidentment en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio. Solà, gràcies.
Adeu.
I diumenge, a 2:15, just abans del Sevilla-Barça, Reial Societat Espanyol. Hola, Sergi Andreu, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Amb bona ratxa,
sí, bona dinàmica. 4 jornades sense perdre, 8 punts de 12. Això sí, el desplaçament és dels complicats. A Noeta no se li acostuma a donar gaire bé a l'Espanyol, que arribarà enmig d'aquesta remor al llarg de la setmana del post del partit del Madrid, que ha dit avui Manolo que no els ha afectat gens, que s'han abstret absolutament de tot això i que el que intentaran és aconseguir per fi la primera victòria fora de casa diumenge.
Sí, ya nos toca ganar fuera hace tiempo. Ahora vamos a ver porque el campo y el rival son exigentes, es un partido difícil y complicado, pero bueno, el equipo llega bien, ya desde cuando volvió a entrenar después de vacaciones ya el equipo tenía otro ánimo, otra chispa quizá. El parón nos fue bien y, bueno, vamos a competirlo lo mejor posible para intentar ganar en el Real Arena, pero sabemos que el partido es complicado y difícil.
Serà complicat perquè la Reial encadena 3 derrotes consecutives a casa i es fa difícil imaginar que seran 4. Però vaja, tant de bo vés a saber, el futbol d'aquestes coses, no? Pel que sigui l'Espanyol, pel que sigui, no, per la victòria de l'altre dia, l'Espanyol és fora del descens i això és un plus, segons ha explicat avui Manolo, pels jugadors des d'un punt de vista anímic i emocional.
Bueno, important, perquè penso que hem tingut situacions per poder sortir abans. Al final, els rivals també guanyen, que diuen sempre que no hem de mirar rivals, sinó mirar-nos a nosaltres mateixos. I bueno, guanyar l'altre dia i sortir de descens és important, sobretot també a nivell mental i anímic, perquè van passant les setmanes, veus que estàs bé, que l'equip millora, i al final doncs, acabem de sortir, estem a 2 punts del Celta, empatats amb un parell d'equips, amb un equip amb un punt per sobre. Llavors, això també et diu que si aconsegueixes guanyar diumenge, a lo millor pots donar un salt encara més gran.
Urco, s'ha dit per la Reial, té clàusula de la por, no jugarà, és una de les absències. Pacheco ha dit avui que també té molèsties del turmell, tampoc no viatjarà a Donòstia. I Brian Olivan, que es va lesionar fa 15 dies, veurem si entre avui i demà se l'acaba de recuperar i viatja i pot jugar. És dubte, fins a última hora.
Com que no van expulsar Romero, pot jugar, Romero.
No, està sancionat Romero.
Ah, no fotis.
Sí, sí.
Era la cinquena.
Era la cinquena.
Vaja, per parlar.
Està sancionat, és veritat.
En fi.
Sí, sí, està sancionat.
Doncs llavors, potser sí que aniria
bé. Sí, de fet, s'emporta el lateral esquerre del filial. Sí, sí,
sí que aniria bé que Brian, sí, sí. Brian tornés. Sí, sí. Sergi, gràcies.
Apa, bon tal. Viatge, eh?
Gràcies.
La tutoria. Pista número 5.
El nostre protagonista d'avui ha causat un bon terratrèmol al vestidor del Barça. La seva baixa per lesió ha generat controvèrsia a la porteria. Qui és? Bé, doncs, com
el
tots
guanyador,
podem imaginar...
El protagonista era...
Ter Stegen, Marc-André Ter Stegen és el...
Si dieu abans que pugui contestar...
Home, però ja...
Encara no l'havia enviat.
Però
no.
ja hi havia...
Però no es puntua el segon, també. Aquest any.
Sí.
Ah, doncs.
Has anat bé.
No, l'estava escrivint mentre...
Mats, podries haver posat Mats.
Bueno, l'he enviat. L'he rebut o no, Sonia Olear?
L'he rebut.
Tinc un puntet o no?
Estàs lluitant, sí. Està no, lluitant el puntet.
El boicot.
Les lligues es guanyen així.
Potser tens tres, potser no...
Ah, bé, Sònia, qui ha guanyat? Qui ha guanyat la tutoria?
No, ha guanyat la tutoria d'avui, l'ha guanyat Ferran Correas, que l'ha enviat rapidíssimament, amb la segona pista ja venia el nom de Ter Stegen, per tant, s'emporta els 3 punts, i això iguala molt la classificació, es posen, Bernat Soler continua líder amb 22 punts, en té 21 Ferran Correas.
Aquest puntet, clar, aquest puntet et permetia ser líder, eh?
23 punts té, perdona,
Sònia,
Bernat
vols
Soler.
Vols dir que te l'ha enviat abans que diguéssim, perquè potser llavors és impugnable, eh?
No,
es posa 2 punts. O sigui, Bernat Soler en té 22 i Ferran Correas
20.
En té... 21. No, 21.
23,
no, 23 i 21.
23 i 21, exacte.
Ah, 23 i
21. Molt bé. Doncs enhorabona al Ferran Correas, també al Bernat per aquest punt rescat a última hora, però tan important, entre la nostra audiència hem de felicitar...
Escopinya,
que s'endú l'esduo d'aquesta setmana. Gràcies, Sònia.
Adéu.
Gràcies també al Bernat Soler i al Ferran Correas. A la Laia Bonals li robo 3 minuts més, ara veureu per què. I és que hem arrencat el tot costa parlant de la Champions femenina. Diumenge hi ha derbi de la Lliga F entre l'Espanyol i el Barça. Diumenge al migdia a les 12 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Tinc en línia una jugadora blanquiblava, una jugadora de l'Espanyol, l'Arola Aparicio. Hola, Arola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, abans de parlar de l'Espanyol, visitar el Barça després que hagin perdut el primer partit de Lliga en anys, és una bona notícia o preocupa?
Bueno, té una part de cada, una bona notícia, perquè al final sembla que no és tan impossible com ha pogut semblar els últims anys, però després té la part negativa, que és com qualsevol equip que ve de perdre, crec que és més perillós, i sobretot el Barça, perquè té una plantilla molt llarga i amb molts noms molt importants.
Deixa'm dir que aquest partit es podrà veure per TV3, per tant, ja sabeu què fer el diumenge al matí, tots aquells que us hagueu quedat sense entrades, perquè s'ha penjat l'etiqueta de sold out a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol per veure aquest partit. I, Arola, et parlava el Costa d'aquesta derrota de la que ve el Barça. No sé si us serveix de referència al partit en si, futbolísticament.
Sí, al final, com he dit, és el primer equip al Llevant que l'ha guanyat en anys, o crec fins sí, i tot sí. Abans que es fes a l'estadi, crec que ningú les havia guanyat allà, llavors evidentment les hem de prendre una mica com a referent, fixar-nos en les coses que van fer bé, també fixar-nos inclús en el Barça en el que pot tenir com a punts dèbils, però igualment nosaltres igualment tenim la nostra pròpia identitat i ens podem adaptar, evidentment, perquè com tots els partits fem el rival, però sense perdre el nord del que som nosaltres.
Arola, vosaltres arribeu a aquest partit 5 punts per damunt del descens, que no sé si és una situació, no diré que còmoda, perquè falta molta lliga, però no sé si és una situació millor de la que t'hauries imaginat a l'inici de temporada.
Aviam, és veritat que quan un equip ve de segona, com és aquest any, com és aquest cas, que l'ascens va ser l'any passat, normalment el paper el tens de que, bueno, que costarà més, que estaràs a la zona de baix, sobretot a la primera volta, i és veritat que nosaltres hem sigut capaços de demostrar que tot i ser un equip que ve de segona, ens hem adaptat molt bé a la categoria i que ho estem fent bé. Llavors, no et diria que és una posició còmoda, perquè realment, si veus la classificació, crec que des del 8è fins a baix de tot està molt igualat, però sí que al principi d'any doncs potser sí que ho signàvem i al final som nosaltres les que entrenem tots els dies i veiem com és i no ens sorprèn tant, però a cara de... als ulls de la gent de fora sí que pot sorprendre una mica.
Tu vens del Sevilla, el club, l'aposta, ha estat el que t'esperaves en aquest Espanyol?
Sí, jo, de veritat, jo ho vaig dir fa poc en una altra entrevista que no tenia cap queixa, que de fet estava molt agraïda al club perquè jo al final al Sevilla vaig estar 2 anys en el que no vaig tenir masses minuts, llavors en el meu cas han fet una aposta molt gran, m'han donat molta confiança, tinc la sort de disputar molts minuts i ja no només per mi a nivell individual, sinó crec que a nivell d'equip tenim un cos tècnic molt preparat, l'equip i el club fa molts esforços perquè nosaltres estiguem en les millors condicions i crec que el que hem de fer és seguir jugant i intentar aconseguir punts com ho estem fent.
Ara que citaves aquesta altra entrevista, tenim aquí la Laia Bonals, que et va entrevistar pel periòdic ara fa unes setmanes, i precisament m'ha cridat molt l'atenció el que explicaves de... Tu has estat molts anys fora de casa i ara, firmant per l'Espanyol, era un punt fort tornar a casa, per dir-ho així, tornar a Catalunya, però també ha suposat tornar a viure amb els pares.
Sí, ja li comentava a la Laia perquè, bueno, al final he estat jo, quan jo vaig marxar amb 17 anys i menys l'any del Covid, que sí que vaig tornar, he estat fora. Llavors, clar, els meus pares em van veure amb 17 anys marxar quan el futbol femení no estava encara professionalitzat i ara m'han vist tornar i, clar, es sorprenen dels horaris, del descans que he de tenir, de la dieta, i és com una mica curiós, però bueno, ha sigut un any una mica de transició i jo vaig prioritzar també molt l'Espanyol pel fet de tornar a casa, estar a prop dels meus, i és una part molt positiva. Bonic que, com tothom de la meva edat, doncs tornar a casa et treu unes altres coses.
Doncs l'Arola Aparicio, que ha tornat a casa per partida doble, a casa esportiva i a casa... Vaja, a casa de la família de tota la vida i contenta. T'atreveixes amb un resultat per diumenge?
No, jo la veritat que amb aquests temes sóc més supersticiosa i no m'atreveixo mai a dir ni per bon ni per dolent, perquè després dius una cosa i et surt malament i te la tiren encara, i si la dius malament i et surt bé és com, no creies. Llavors jo prefereixo en cap cas dir res.
Doncs fas bé de guardar-te el per tu. En tot cas, diumenge un gran partit, el derbi de la Lliga F Espanyol-Barça a la Ciutat Esportiva de Nijarque. Arola, gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
Laia, veus alguna possibilitat que el Barça pugui tornar a ensopegar? Vaja, perquè el Llevant està per sota la classificació de l'Espanyol, vull dir que aquest de poder no és probable, però podria ser.
Futbol és futbol, i el que vam veure el Johan Cruyff l'altre dia ho demostra. Ara, a priori, el Barça és el gran favorit. No s'ha perdut cap partit contra l'Espanyol en anys. Ets claríssimament el favorit. Ara, crec que l'Espanyol està creant un projecte molt maco i molt bo. Potser és un projecte més a llarg plaç, no per dir-te que aquesta temporada ja arribarà en algun lloc, però veig que el club ha fet una aposta econòmica i de recursos i d'identitat, que crec que ara mateix és molt important en el futbol femení, perquè potser s'hi posen molts diners com el Real Madrid i després no hi creus i, per tant, això no funciona. I em consta que la gent de l'Espanyol hi creu molt en el projecte. Ara no podem comparar el projecte esportiu ara mateix del Barça amb el de l'Espanyol. Són lligues diferents.
Tot i que s'ha de dir que hi creien bastant abans que no hi
totalment
cregués ningú més. De
històricament...
fet, l'Espanyol es va
va fer un tip de guanyar trofeus abans que el Barça fins i tot fos professional. Sí, en fi, a gaudir d'aquest derbi. Laia, gràcies.
A vosaltres.
Una pausa i rematarem el Tot Costa amb vol i motos. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Algunes persones pensaven que era impossible viure la sensació de conduir un SUV sense un SUV i va arribar l'Audi A3 All Street, un crossover únic. Pensaven que s'havia de triar entre elèctric o de combustió i va arribar l'A3 Sportback TFSIe híbrid endollable amb una autonomia elèctrica de fins a 142 km. No creus que és el moment de triar pensar com mai? Gama Audi A3 des de 220 euros al mes amb Easy Renting a 36 mesos. Entrada 9.203 euros. Oferta de Volkswagen Renting fins al 31 de març. Consulta les condicions a Audi.es.
Mundo Deportivo i One16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
És amor, és estalvi, perquè a Capravo tens una gran varietat de frescos a preus més baixos, com el plàtan de Canàries IGP Eroski Natur a 1,89 € el quilo, o la Burger Meat Mixta a 3,79 € la safata de 6 unitats. Capravo, amor etern als preus bons.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis que el nou Cupra Formentor serà teu per 29.990 euros. El que tu sents es diu obsessió. BBP recomanat a Península i Balears si es finança amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a Copa Amèrica.
Els Pets, Cristina Maragall, Rapel i les Mamarazzis a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Temps per l'handbol. Demà arrenca a Lanzarote la Copa d'handbol, el que abans era la Copa Asobal, amb dos catalans. El Barça s'enfronta a 6:45 hora nostra al Bidasoa. Abans, a les 4, obrirà el foc el Freiking Granollers contra el Torre la Vega. Tinc en línia el seu entrenador, l'Antonio Rama. Hola, Antonio, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Tot en ordre per Lanzarote?
I acabem d'arribar. Vull dir que estem ara mateix al bus de camí a l'hotel.
Molt bé. Doncs a sopar i a dormir, que demà a les 4, a les 3 vostres hi ha partit. Antonio, és possible que no sigui el primer cop, però això de, com qui diu, que sortir del parèntesi del Mundial i ja trobar-te jugant a un títol, no sé si és el millor escenari.
Bueno, potser no és el millor, però al final és per tot igual. Vull dir que amb això jugarem i el calendari és com és i tampoc hi podem fer masses més coses. I sí que és veritat que està potser massa junt del dimarts, no? Que tenim aquest partit de competició europea.
Sí, sí, el Granollers rep dimarts el Gutme en partit de Lliga Europa i la veritat és que... Vaja, és que no sé com dir-ho, però arribar a la final et perjudica de cara a aquest partit, perquè seria jugar diumenge al migdia, tornar des de Lanzarote i dimarts a la tarda se'n tornem. I, vaja, el calendari no us ajuda.
Sí, no, seria, el cas seria dur. Vull dir, el fet de si guanyem demà i haguessis de jugar una final el diumenge, doncs no seria la millor opció físicament, però bueno, també per altre lloc doncs voldria dir que està jugant una final.
T'hi veus a la final o és difícil saber com esteu els equips després del parèntesi?
Penso que és difícil, no? És difícil perquè Torrelavega és un equip que ha jugat molt bé, que ha fet una molt bona primera volta i penso que estan doncs, en aquest punt no especial, doncs, que estan començant a viure doncs, aquest tipus de competicions, no? A Copa del Rei l'any passat, doncs ara aquesta Copa d'Espanya, ja et dic, en posicions doncs, molt, molt amunt a la Lliga, i penso que potser ells tenen aquest puntet d'avantatge.
Escolta, ara parlàvem del parèntesi. En el cas del Granollers heu tingut dos jugadors representant Espanya al Mundial, el Víctor Romero i el Ferran Castillo. M'ha dit el Salmo que sou molt bons. En plata, por que us els fotin?
Sí, sí, eh? Sí, des del primer dia. Sí, són... Vull dir, la veritat és que són jugadors amb molt de talent i evidentment que tenen recorregut, però bé, de moment estan aquí, demà jugaran, vull dir que gaudim-los mentre podem.
Preguntar-te si el Barça és favorit és una pregunta ridícula, oi?
Potser sí.
potser sí. Escolta'm, i una altra que potser et sembla absurda, però a mi no, perquè no hi entenc prou. Lanzarote té gaire tradició d'handbol?
Bueno, té equip a plata, sempre ha tingut un equip primer nacional, plata, clar. I de més. A noies també la base sempre ha funcionat, i sempre hi ha hagut equips, no del superèlit, però sí que sempre ha tingut una mica s'ha viscut aquí a l'handbol. Ara, bueno, al final mai saps, per què es busquen aquestes seus, si és més un tema de promoció o per quina condició és, però, bueno...
Això anava a dir, no? Sense que tinguis res en contra de Lanzarote, que m'agradaria anar-hi, de fet, portar un equip català, un basc, un càntabre, dos catalans, un basc, un càntabre a Lanzarote per jugar una copa, doncs home, què vols que et digui, en fi. Ara els passarà els del bàsquet, però en el cas del bàsquet, com a mínim, hi ha dos equips canaris. En fi, Antonio Rama, entrenador del Freiking Granollers, que tinguis sort en aquesta copa i, com que va tan seguit, també en l'inici de la main round de la Lliga Europa. Una abraçada i gràcies.
Moltes gràcies, merci.
I l'última recta del Tot Costa és per les motos, perquè s'han acabat els primers tests oficials de la temporada Sepang. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
I el titular és que les Ducati continuen dominant, però amb asterisc.
Sí, amb asterisc, perquè Àlex Márquez és l'home del dia, en el sentit que ha acabat com el més ràpid del test de Sepang, que ja va ser el més ràpid al test de Barcelona. Àlex Márquez, que ha fet un temps molt proper al rècord absolut de la pista, amb la moto Ducati 2024, és a dir, la moto campiona del món de la temporada passada. Entre Marc Márquez i el seu germà, entre Àlex Márquez i el seu germà Marc Márquez, hi ha mig segon de diferència, i entre mig Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo i Franco Morbidelli. Atenció, perquè les Ducati 24 ja sabem que són molt bones, és a dir, Àlex Márquez, Franco Morbidelli, i les 25 amb Pecco Bagnaia i Marc Márquez, els pilots tenen els seus dubtes, per tant, volen esperar el test de la setmana que ve, amb quin motor decideixen. Tu ja saps que això ha passat altres vegades, és a dir, que el material nou no té per què ser millor que l'antic, i el que li hem sentit a Marc Márquez avui és dir, escolta'm, si nosaltres no estem prou segurs, hem de ser conservadors. La paraula és conservadors, i aleshores tiraríem del material 2024.
Pel Marc, com que l'any passat va córrer amb el 23, la del 24 li sembla la bomba.
Correcte. Ell, al seu temps, avui, l'ha fet amb un mix 24-25. Hem de dir que Àlex Márquez ha fet el millor temps de volta ràpida i la millor simulació sprint, i després amb simulació hi havia Marc Márquez i Pecco Bagnaia, i la simulació d'aquests tres supera el que va fer el campió del món Jorge Martín el novembre passat en aquest circuit. És a dir, per tant, s'estan millorant coses, això està claríssim.
Em deies que Yamaha ha estat la sorpresa dels tests.
Segurament és la de les japoneses, la marca que més ha remuntat. Estem parlant que Quartararo s'ha ficat entre els millors ja en els 3 dies. També és veritat que havia fet test anterior, perquè tenen aquesta possibilitat, però millorar 8 dècimes, el millor temps que tu has fet mai en aquest circuit, jo crec que és moltíssim.
El que no hi era avui, perquè es va fer mal dimecres, és Jorge Martín, que ja ha estat operat.
Sí, ha arribat a primera hora del matí a Barcelona, a Clínica de Seus, i hem fet una prova, perquè havia quedat en observació pel cop al cap... han vist que estava bé i que, per tant, podia entrar a quiròfan i l'han operat. La informació que jo tinc de Sky Italia és que només l'han operat a la mà i no a les tres fractures que tenia en un peu. Mm. Ara mateix crec que és dubte, jo crec, per al test d'aquesta setmana que ve, dimecres i dijous, que ja tanca la pretemporada, i també per la presentació oficial del Mundial, que es farà a Bangkok aquest diumenge. Jo crec que no hi serà. Seria molt trist que el campió del món no hi pogués ser, però vaja, està lesionat.
Sí, és clar, la salut per davant del màrqueting només faltaria. Damià, gràcies.
Adéu.
Minut i mig i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
En joc, partit d'Eurolliga de bàsquet al Palau, Barça-Olimpiakos, guanya de 2 al Barça quan queden 5 minuts perquè acabi aquest segon quart. Ja sabeu que el podeu seguir, com sempre, al Digital de Catalunya Ràdio, amb el Macià i companyia, entrant a l'app o al web. En waterpolo s'ha fet el sorteig de la Copa del Rei, que se celebrarà del 14 al 16 de febrer a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, i els emparellaments són Natació Barcelona-Tenerife, Sabadell-Terrassa, Atlètic Barcelona Planeta Mediterrani i Sant Andreu Mataró. Recordem que ara a les 9 comença la jornada de primera divisió de futbol amb el Rayo Valladolid. Demà un quart de 5, Atlètic Bilbao-Girona. Demà a les 9 del vespre, el derbi madrileny al Bernabéu. El diumenge a 2:15, Real Societat Espanyol. I tanca la jornada el diumenge. Tanca la jornada pel que ens interessa. Diumenge a les 9 del vespre, Sevilla-Barça. A la Lliga Femenina, demà el Llevant Badalona rep el Granada a les 12 del migdia. I ja ho he sentit, hem parlat amb l'Arol Aparicio. Diumenge a les 12 per TV3, Espanyol-Barça.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente de la producció, el Salva Pou al piano i el Michael Mata, l'Andrea Martínez i la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornarem dilluns a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Fins aleshores, feu bondat i escolteu Rafinha. Creus que ho farà bé l'àrbitre del derbi madrileny?
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volveré a jugar en la Liga.